Estel, la fórmula musical.
Són les 5, molt bona tarda. La borsa espanyola repeteix avui sotregada després de la baixada d'ahir i també ha estat aquest matí la més castigada pels inversors, juntament amb la de Milà i altres borses europees. L'IBEX 35 ha arribat a caure un 4,5% i s'ha situat en alguns moments per sota dels 9.400 punts. Això sí, a 3 quarts de 3, recuperava lleument i reculava un 3% per situar-se per sobre de la barrera psicològica dels 9.500 punts. A la resta d'Europa també s'ha imposat el pessimisme. El passatger que ha arribat a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas amb febre i tremolors procedent de Nigèria ha ingressat aquest migdia a l'Hospital Carlos III de la capital espanyola, on li faran proves per saber si està contagiat del virus de l'Ebola o no. L'aeroport ha activat el protocol d'emergència sanitària per a aquest passatger que viatjava en un vol d'Air France procedent de Lagos, a Nigèria, i que havia fet escala a París abans d'arribar a Madrid. D'altra banda, una de les 68 persones que estava en observació per haver estat en contacte de baix risc amb l'auxiliar d'infermeria Teresa Romero té febre i ha estat ja ingressada a l'Hospital Carlos III també per ser analitzada. En les properes hores se sabrà si té el virus de l'Ebola. En l'última declaració abans del judici, els dos agents dels Mossos d'Esquadra imputats per la lesió ocular d'Esther Quintana han tornat a negar davant del jutge que disparessin pilotes de goma el 14 de novembre de l'any passat. Els agents han explicat que no van a fer servir projectils de goma a la zona del Passeig de Gràcia el dia de la vaga general del 14N. En aquella darrera declaració, l'escopeter dels antiavalots i el subinspector han mantingut la mateixa versió que fins ara davant del titular del jutjat d'instrucció 11 de Barcelona, Francisco González Maillo. Fins aquí de moment l'actualitat. Us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari per gats i gossos abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis. Vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
20 anys de Ràdio Estel i 35 anys de Catalunya Cristiana. Que com ho celebrem? Doncs amb una nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dijous 27 de novembre t'esperem a les 20:35 del vespre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Torna la nit dels nostres mitjans. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat, lanit@catalunyacristiana.cat i al 93 409 2770. 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine, ho celebrarem amb tu.
Aquest diumenge, a partir de 11:15 del matí, en directe a Ràdio Estel des del Vaticà, la beatificació del papa Pau VI, una celebració presidida pel papa Francesc. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí, en directe des del Vaticà, a Ràdio Estel.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Avui és dijous, dia 16 d'octubre de l'any 2014. I quina felicitat! Estem tots junts. Estem amb tu. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Us parla el vostre amic Toni Guerrero. I sempre amb la companyia de tots vostès i d'un gran equip. En Lluís Torrelles, que ha fet aquests darrers dies un màster, ja està aquí amb nosaltres. Benvingut, Lluís.
Bona tarda, Toni.
T'agrada molt estudiar, eh?
A mi m'encanta, és apassionant.
I quin és l'ambient de la universitat avui en dia? Com es viu a la universitat?
Bé, jo he dit que estic a una universitat privada, o sigui que l'ambient és bastant saludable, diguem-ho d'aquesta manera. És un ambient... excitant, diguem-ho així, excitant. És un ambient completament diferent al de l'escola, almenys per mi.
Natàlia Cuadrado, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tu ja fa un temps que vas estar a la universitat, sí. Però guardes un bon record?
Sí, guardo un bon record, també anava a una universitat privada i, bueno, d'aquesta manera t'exigien molt amb l'assistència a classe i amb els treballs i hi havia bon rotllo, però també hi havia molta competència.
Bé, doncs això és un avanç també, estimats amics, que la propera setmana al debat tractarem, entre altres coses, el món de l'educació.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Comencem amb la notícia de que s'ha detingut a l'alcalde d'Alcanar, el regidor d'Urbanisme i tres empresaris locals per delictes contra l'administració pública. El Parlament insta el govern a revisar la normativa de pisos turístics. Entren en vigor les taxes judicials catalanes que no afecten els ciutadans i les petites empreses. Els Mossos imputats en el cas Esther Quintana tornen a negar que disparessin pilotes de goma. Vilafranca del Penedès acollirà l'homenatge a la selecció d'hoquei patins campiona fa 10 anys a Macau. Comença la temporada de concerts familiars al Palau de la Música. Roses tanca la millor temporada de creuers amb 10 escales i uns 3.700 passatgers, 4 vegades més que el 2013. Localitzada en bon estat de salut, l'anciana que s'havia perdut a Massanet de Cabrenys.
Això és una notícia alegre, eh?
Això també és una notícia alegre, però en tenim encara més. I acabem amb que la població catalana es reduirà fins als 7,3 milions de persones el 2018, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Quin dia més interessant, estimat Lluís, perquè dius que tenim més notícies alegres. Això és fantàstic.
Sí, sí, jo... Mira, el teixit empresarial i les administracions de l'Alt Empordà s'uneixen per impulsar l'economia i el turisme. Un pla estratègic recull les línies de treball a seguir per totes les parts, els reptes i les febleses a superar. El projecte tot just arrenca i caldrà dotar-lo de finançament, decidir qui forma part d'un òrgan de seguiment i com es concreten les accions que proposa el pla.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
Natàlia, correus, telèfon, etc, etc.
Sí, ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71, 93 409 27 71, o bé escriure'ns un correu a estemamtu@radioestel.cat.
Avui toca cuina, senyores i senyors. Hem rebut també algun correu i algun missatge dels cavallers que escolten aquest programa i que ens posen a dir-li al senyor Guerrero que els homes també cuinem, no? Estic totalment convençut que cuinen i ho fan molt bé. Ens n'anem cap a l'Hotel Sants, senyores i senyors, que ves menys al restaurant de l'Hotel Sants. Com cuina el cuiner, el xef Ramon Ribas, amb el seu equip? Per cert, hi ha uns bolets exquisits. Estimat Ramon Sanz, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Toni.
Estem amb tu, com sempre.
Molt bé.
Quin plat tens preparat avui per als nostres oients?
Mira, doncs avui ben bé un plat no us anava a explicar. Avui us anava a explicar com fer una conserva de bolets.
Conserva de bolets. Doncs anem amb els ingredients.
Vale, mira... farem una conserva de rovellons. Ah. Aleshores, la quantitat de rovellons dependrà de com sigui el pot de gran. Val? El que necessitarem serà un branquilló de farigola.
Un què? M'has dit que no t'he escoltat bé?
Un branquilló de farigola.
Un branquilló de farigola.
Una fulla de llaurer.
Una fulla de llaurer.
Unes dents d'all.
Unes dents d'all.
I sal.
Sal.
I després, depenent de com vulguem fer la conserva, les podem fer de tres maneres.
Endavant. Ah,
primer de tot agafarem els rovellons o el bolet que tinguem, té de ser un bolet carnós, com per exemple els ceps, i els escaldarem amb aigua salada per un període de 3 a 5 minuts, depenent de la mida que tingui el bolet. Uh-huh. Un cop el tinguem cuit, l'escorrerem i els posarem a dins de pots de vidre, dins d'aquest pot de vidre, li posarem la farigola, l'all i el llaurer. Aleshores, les tres maneres de fer-los seria amb l'aigua que hem escaldat als rovellons, omplirem aquest pot amb aquesta aigua. Si no volguéssim fer-ho amb aigua, ho podríem ficar amb oli. Ompliríem aquest pot amb oli d'oliva, que així serien confitats. I si no, els podem fer amb vinagreta, que seria amb tres quartes parts d'oli i una quarta part de vinagre. Un cop el tinguem ple de la manera que ens agrada, el taparem amb la tapa ben eixuta de la part de dins perquè no s'arrovelli i el posarem al bany maria com feien les nostres àvies per un període de 15 minuts amb el foc suau. Mirarem que els pots no tremolin, que no piquin entre ells, perquè si no es podrien trencar. Si ens passés això, podem posar un drap sota de la cassola.
Molt bé. Escolta, Ramon, m'estan també enviant correus i em van demanar el dia que entri el Ramon Ribas, que per cert ja tens molta bona audiència, que et fes aquesta pregunta, perquè és una cosa que es va fer tradicional i volen saber si enguany també fareu el caldo i la cardolla.
En un principi ho estan estudiant, però per Nadal i per Sant Esteve, escudella, carndolla, això segur.
Ramon, segur que tornem, si ho desitges, la propera setmana, per tant, una forta abraçada, i que segueixin els èxits de la gastronomia i del Bon Hotel Sants. Adéu-siau.
Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada a tots.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel estem amb tu.
La 5 de la tarda, 13 minuts, Ecoducha. Entre altres coses, perquè vostès no rellisquin. Perquè tinguin tota la seguretat. És tan fàcil i, a més, tan econòmic. Senyores i senyors, no s'ho pensin més. Si tenen que canviar la banyera per la dutxa, ja ho saben. La millor solució, Ecoducha. Luis Torres, querido Luis, buenas tardes. Luis Torres. Bé, hi ha hagut un petit problema, s'ha penjat el telèfon, però anem a intentar recuperar-lo de seguida amb el senyor Luis Torres, que naturalment entrarà en directe perquè sempre està molt feliç, molt content d'estar aquí al programa i amb tots vostès. Això és Estem amb tu, i això és, naturalment, Ràdio Estel. Tu, casa teva, acostumes a dutxar-te, també?
Jo sempre, sempre...
Espera, que avui tenim uns petits problemes que no són del Mario. Aviam, et repeteixo la pregunta. Bueno, suposo que et dutxes cada dia, no?
Home, sí, pel teu nas, Toni, jo em dutxo cada dia, perquè si no...
Perfecte. I per tant, llavors, no sé, tens... No, tu ets jove, no? Però les persones grans que ens estan escoltant, explica'ls una miqueta lo senzill que és canviar de banyera per dutxa i, naturalment, confiar en Ecoducha. Aviam si tenim el temps ja... Respon, sisplau.
Vale, bueno, jo crec que Bàsicament, quan et fas gran, arribes a una edat que és complicat entrar a la teva dutxa. Tens el risc de relliscar, el risc de caure't, el risc de trencar-te alguna cosa. Llavors, jo crec que l'opció més sensata, quan arribes a un cert punt, és canviar la teva dutxa pel teu plat.
Molt bé, doncs el senyor Torres no pot entrar avui, per tant, truquin vostès perquè tenen temps per trucar, al 93 188 24 00. 93 188 24 00. Truquin perquè rebaran la trucada i ja saben vostès que tan sol per trucar i per informar-se tindran vostès un obsequi. Ecodutxa, la millor solució. Canvi de banyera per dutxa. 93 188 24 00. 93 188 24 00. Vosaltres dos, Natàlia i Lluís, aneu aprenent a improvisar,
Sí.
Us trobareu moltes vegades, però a mi m'agrada la ràdio en directe, no? Perquè, a part que entrem directament amb els oients, doncs també tenim aquesta oportunitat de fer funcionar bé el cervell, que el cervell és molt important, per un periodista o per un locutor. Natàlia, avui tenim com convidada, una senyora encantadora,
sí,
una gran amiga meva, i que també coneixen els nostres oients. Aquí tenim avui, aquí a Ràdio Estel,
Hoy tenemos a una mujer polifacética, que es actriz, presentadora, cantante, directora, cocinera y en su niñez incluso pintora. Debutó a los 14 años en el cine, teatro y televisión y se llama, Toni...
Sílvia Tortosa. Estimada Sílvia, bona tarda, salutacions des de Catalunya.
Bona tarda.
Ens tornem a retrobar.
Com esteu?
Pues feliços, dic que ens tornem a retrobar tu i jo,
Aquest companya teva que ha fet aquest recital del meu currículum,
sí,
l'ha fet en castellà, però sent que jo no parlo català.
Bueno, perquè és que ja saps què passa, que ja sempre ho faig. Tot això, quan ho fa també en castellà, a vegades és per l'educació, que en té molta, per si algú no ens entenia bé i que sàpiguen que avui tenim pues, un gran personatge, no?
Ah, però bé,
mira, deixa'm un moment.
Et preguntava només, Toni, perquè moltes vegades em passa que, com que no he tingut la sort de treballar gaire a Catalunya amb la meva professió, que com m'hagués agradat, no he tingut l'oportunitat i que ja havia tota la meva carrera he tingut que fer fora de Catalunya, doncs es pensen que no parlo català. I moltes vegades em trobo que em truquen de la meva terra i em parlen directament en castellà.
Nena, els anys que hem parlat tu i jo en català, O sigui, ho tinc totalment conservat, i gustosament. Natàlia, repeteixo en català, sisplau.
Sí, és una dona polifacètica, que és actriu, presentadora, cantant, directora, cuinera i quan va ser nena, inclús pintora. Va debutar als 14 anys en el cinema, el teatre i la televisió.
Sílvia,
molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. No feia falta aquesta exhibició perquè m'ho creia de totes maneres.
Estic tan content de retrobar-nos, perquè a més estic encara més feliç perquè et van les coses molt bé, no? Però ningú t'ha regalat res mai a la vida, Ha sigut lluitadora, ha sigut seriosa i ha sigut moltes coses més a nivell professional.
Bàsicament puc dir que el poc o el molt que he aconseguit, algunes coses m'he aconseguit doncs, un cert nom i respecte dintre de la professió, altres moltes coses no les he pogut arribar a aconseguir, però no se sap mai el dia de demà si s'assoliran o no. Però bàsicament del que sí m'he sentit sempre molt satisfeta és haver aconseguit el poc o molt que tinc per mitjans absolutament directes, transparents, clars i sense barrejar-ho amb altres tipus de publicitats o d'ajudes per part de persones que es aconsegueixen aquestes ajudes per mitjans no professionals.
Vas néixer a Barcelona, quin record tens? Sempre faig aquesta pregunta al començament de l'entrevista. Quin record tens d'aquella infantesa que t'han explicat o com ho vas viure?
Doncs la vaig viure com a filla única, voltada de persones grans. Jo vaig créixer en una casa que jo vivia, el meu pare, la meva mare, el meu avi i la meva àvia. Vivia amb quatre adults. I em vaig acostumar a ser una persona adulta des de molt petita. O sigui que els meus records d'infantesa són gairebé els d'una cosa petita que corria amunt i avall, que xerrava molt com un lloro, perquè tinc entès que parlava moltíssim, i que no tenia, diguem-ne, cap vocació de nena, perquè jo, a estar voltada de gent gran, sempre volia ser gran, em tractaven com una persona gran, i de veritat, infantesa ben poca, no tinc gaire record d'això.
Dels 15 anys sí que el recordes, no? No tan sol per l'edat, sinó també perquè allí, d'alguna manera, van començar també les teves inquietuds artístiques, no?
Bé, jo les inquietuds artístiques, referent al món de l'espectacle, vaig néixer amb elles, no? El que passava és que no les podia desenvolupar, perquè quan jo de petita deia que jo volia ser actriu, que jo volia fer teatre, cine, i que volia... reien i deien, bé, és un caprici de nena petitona, que es queda encandilada, doncs, veient les pel·lícules, jo què sé. Però, clar, quan van veure que m'havia matriculat secretament en l'Institut del Teatre, es van quedar parats i els vaig dir, nanos, ja us ho havia dit fa molts anys, però no em feu cas. Tot el que em vaig matricular a l'Institut del Teatre, amb una edat molt, molt joveneta, molt, la mínima, vaig, per sota del mínim, els hi vaig deure de fer pena a l'Homoig, que va suplicar molt, i això que em van acceptar, encara que no acabava de complir els 15. I des d'allà allà endavant ja, doncs, ja va desenvolupar la carrera que jo volia. I vaig néixer sabent que jo em dedicaria al món de l'espectacle.
Va ser molt dur aquell començament?
No, gens. En aquest aspecte no, perquè va ser dur només per una raó. Perquè jo estudiava moltes coses a la vegada i treballava els matins. Jo els matins treballava amb una empresa d'arts gràfiques en les que ja feia cosa de dibuix. A les tardes de 4 a 5 estudiava anglès nord-americà a l'Institut Nord-americà de la plaça, allà a prop de la plaça Molina de Barcelona, a la Via Augusta. De 5 a 7 estudiava Belles Arts a l'Escola Massanà, i de 7 a 9 i mitja, a vegades fins i tot 10, estudiava a l'Institut del Teatre. I després, no sé com, acabava el batxillerat. O sigui que, com comprendràs...
Aprofitaves el temps, eh?
No tenia temps de sentir-me bé ni malament. Només feia que estudiar, treballar, córrer d'una banda a l'altra i res més. Però va ser una etapa que jo m'havia alegrat molt d'haver-la gaudit o patit, no ho sé, d'una forma tan intensa, perquè em va accelerar molts anys d'estudi que, si hagués tingut que fer un després de l'altre, encara estaria estudiant, m'entens?
Bé, de totes maneres, estic pensant ara en els estudis de Miramar, de Televisió Espanyola, que ens trobàvem moltes vegades per allí. Com vas arribar a la televisió? Quin va ser també el primer pas?
El primer pas no el vaig donar jo. Jo no estava ni preparada ni de lluny, perquè era una cria i acabava d'entrar a l'Institut del Teatre. Però un grup uns professionals de televisió, un director, suposo que era, i el productor del programa, estaven buscant una nena per fer un personatge en un show que es deia, un programa que es deia Burbujas, i que el realitzava precisament una dona, que es deia Mari Carmen Blanco, que ella, com recordaràs, era l'esposa també d'un realitzador de televisió. I llavors els mateixos professors de l'escola, de l'Institut, millor dit, del Teatre, em van recomanar a mi, sense que jo ho sapigués. Van dir, si voleu una nena, la que despunta molt bé i ho farà bé, i tal i qual, posarà Sílvia Tortosa. Em van dir, si ho volia fer, i jo vaig dir, oh, pues molt bé. I ho vaig fer. I no havia acabat els estudis, estava començant tot just. I des d'aquest moment ja no vaig poder parar, i em vaig trobar que, des de la primera aparició en aquest programa, ja em van seguir una sèrie d'actuacions en una sèrie infantil que es deia Nuestro Amigo, el Libro, que eren tot contes infantils, i em vaig trobar fent des del Blancaneus, passant per la Sirenita, a Copenhague, i passant per... Bueno, tots els contes infantils se'n tocaven a mi.
I aplauso, no?
I després teatre, immediatament, El Mago de Oz, que va ser el meu primer teatre professional, com a musical, en el Palau de la Música de Barcelona, i la primera pel·lícula també, L'Último Sábado, amb un repartiment molt interessant de gent, el Julián Mateos i la Eleonora Rosy Drago, i així i va ser continuat.
I vas arribar també a ser una gran presentadora, per exemple, per posar un sol exemple, al programa Aplauso, el gran musical d'aquella època, no?
Suposo que ha estat el musical més impactant que hi ha hagut a totes les televisions, agudes i per bé, no? Aplauso jo el vaig fer, però després que ja portava molts anys presentant. Jo vaig començar presentant quan també era molt joveneta, just a l'arribar a Madrid, quan em van trasplantar a Madrid, per dir-ho d'alguna manera, que em van reclamar d'allà i vaig anar a treballar a Madrid.
Segur. No, digue'm, que pensava que havies fet una petita pausa. Eh?
No, digues.
No, volia dir que Aplauso, el gran programa musical, que desfilaven els millors, i segurament recordaràs aquest cantant.
Vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón. Por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente
Bueno, ja saps que es tracta de Miguel Ríos, no?
Sí, evidentment, és un icono de la música rock espanyola.
Era una mica complicat trobar-ne amb un perquè eren tan bons tots i tenien tanta popularitat. Sílvia, parlarem de, en seguida dels anys 70, que vas gravar un disc. Tu te'n recordes de Como envuelta en algodón?
Jo me'n recordo de que en aquells moments em van a contactar els de CBS, perquè estava de moda fer músiques, discos, amb actrius que tinguessin més o menys bon aspecte. I bueno, em van dir que si volia fer un disc, i va dir sí, però que la cançó té que ser meva, lletra i música, etcètera, etcètera.
Per què van...
Llavors, doncs, sí. Aquest disc es va fer, jo no vaig tenir cap control sobre aquest disc, a nivell ni del productor, ni de l'arreglista, no em van fer cap cas, només volien treure un disc i prou. Suposo que perquè era mona i donava bé a la pantalla i pensàvem, bueno, com que tenia un aspecte sexy, doncs això ajudaria a vendre. I em vaig trobar doncs, fent aquest disc, cosa que no va pràcticament sortir a l'aire, no sé si tu tens una còpia o no, però pràcticament no em van sortir cap exemplar perquè jo quan vaig escoltar el resultat vaig anar a parlar amb el director de CBS, Tomàs Muñoz, en aquell moment, recordo que era.
Si no, jo me'n recordo també.
Sí, i li vaig plantejar que jo no volia sortir endavant perquè hauria sigut un gran error començar una carrera discogràfica amb un disc sobre el qual jo no havia tingut cap control i que el resultat final no era el que jo volia. Es va quedar pasmat, va voler convèncer que no, però li vaig dir no, això no és el que jo vull fer. I si el primer pas el dono un disc equivocat, no podré mai tornar enrere. Si m'equivoco, em vull equivocant-me jo. Però no cosa que vosaltres.
Això és una,
no va sortir.
És una mostra més de la teva intel·ligència, de saber fer bé les coses, nena. Escolta'm una cosa.
Jo ho intentava, però no em deixaven. Jo volia parlar amb el productor i el productor no es posava. Em considerava un objecte, m'entens? O sigui, ja,
el productor...
aquesta senyora que és mona i que ensenya una mica l'escot i tal i qual, li farem una portada seductora, que canti amb veu seductora i farem un disco i plau, res més.
El senyor Muñoz també era molt conegut meu i encara que no es va preocupar de tu, cosa que no la comprenc, però era un tio que treballava molt, eh? Estava,
no,
sí, estava pendent de la promoció. De la promoció.
No, i l'equip que em va posar a mi, em van posar a mi, era un equip boníssim. Era un equip boníssim. El problema és que aquest equip boníssim estava fent coses de molt èxit en aquell moment, estaven absolutament saturats de feina i no tenien un moment per dedicar-ho a una cosa que evidentment era una pecata minuta per tots ells, m'entens? Però clar, per a mi era molt important perquè era el primer pas dintre del món discogràfic i si m'arribo a equivocar m'havia jugulat la carrera musical per sempre.
Sílvia, estàs segur? Estàs còmodament escoltant l'entrevista i per tant et demano una cosa perquè és imprescindible, ja ho saps tu, que tenim que viure de la publicitat i per tant ara entrem dintre d'ella.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Seguim, Sílvia, m'escoltes, no?
Sí, clar.
Bé, anem a entrar dintre del món literari, si et sembla bé, i vas a publicar les teves memòries, amb un títol que també segurament als nostres oients els agradarà saber per què aquest títol, Mi vida oculta.
No són unes memòries, realment no és una memòria. Jo les memòries ja les publicaré dintre uns anyets, perquè encara en queden bastantes històries, bastanta llauna que donar, espero. Era un llibre sobre relacions personals i es deia Mi vida oculta perquè en aquest llibre s'explicaven, s'estudiava des de fora, per si dir-ho, una sèrie de relacions personals que la major part d'elles no eren absolutament desconegudes pel públic, que jo parlava d'elles per primera vegada i que jo vaig pensar que eren dignes de ser compartides perquè com a dona vaig viure moltes experiències dintre del món, diguem-ne, sentimental, que van ser, molts d'elles, tan sorprenents, tan diverses, i algunes d'elles estan xocants, que em va semblar que era molt bo compartir-les, perquè hi havia moltes dones que algunes les havien passat i les havien assimilat malament. I vaig decidir simplement compartir aquesta experiència, la part oculta de la meva vida, que no havia explicat mai a la premsa ni a la televisió.
Has fet una pregunta que potser tampoc l'has explicat mai, no?
Digues.
Què has plorat? Has plorat més o has rigut més?
Jo no sóc de poc, encara... Bueno, jo sóc una persona bastant alegre dintre del que cabe, però no sóc una persona que riu massa. Des de petit, era molt... Era més de tacit... No sé si es diu taciturna. Com es diu en català la paraula, si tu ho saps?
Bueno, com has dit?
Una persona reservada, molt reflexiva, que jo observava el que passava al meu voltant, però m'involucrava no gaire, possiblement per ser filla única, estar acostumada a estar molt sola i a passar-m'ho bé i a jugar amb les meves pròpies coses, no?, i amb els meus...
Solitària no crec que sigui, o significat solitari. Però bé, com que tinc els oients més intel·ligents de Catalunya, si algú sap, sisplau, que ens truqui per telèfon i que ens digui exactament com es pronuncia en català. 93 409...
No, solitària ja sé que sí. Solitària és una paraula... Jo estava intentant traduir la paraula taciturna.
Ah, taciturna. Bueno, doncs 93-409-2771, com es diu en català? 93-409. No, és que jo tampoc... En aquest moment m'has agafat amb borsa, eh? Bé, doncs anem a parlar d'un tema que realment... No, potser la pregunta té que ser aquesta, no? Primer que res, quin és l'estil d'home preferit per tu?
L'home honest. Per una raó molt senzilla. Bueno, el físic és secundari fins a cert punt. I la intel·ligència també és secundària fins a cert punt. A primer lloc, perquè un home honest, amb un home que sigui honest però que no sigui excessivament intel·ligent, es pot conviure. Però amb un home intel·ligent que no sigui honest, és un suïcidi.
I ha sigut molt difícil trobar l'home de la teva vida?
No, jo n'he trobat molts homes de la meva vida. He tingut homes de la meva vida importants. El que passa és que el primer d'ells, jo penso que va morir abans de temps, va morir els 4 mesos exactes d'haver-me casat, i en aquell moment havia estat, i era esclar, l'home de la meva vida, evidentment. Hagués passat en el futur, no ho sé, però en aquell moment, des del moment que em vaig casar, és perquè ho era. He tingut temes molt importants en la meva vida. L'home de la meva vida en aquests moments, i espero que sigui ja definitiu, és la meva parella, Carles Canoves, que penso que tu el coneixes, no?
Perfectament. Quan el vaig conèixer vas dir, estic quasi o quasi, he convençut que pot ser l'home de la vida de la Sílvia Tortosa.
Bueno, sí, ens assemblem, a part de que ens estimem, ens assemblem en moltes coses. Ell també és fill únic, la seva mare era filla única, la meva mare també era filla única, ell és mig nord-americà per part de la mare i jo soc mig nord-americana per 2 matrimonis i perquè he passat allà moltíssims anys i moltes més coses en comú.
Bé, doncs m'han ajudat, perquè em sembla ser que el que buscàvem, el nom és Taciturn, eh?
Taciturn es diu en català?
Això és el que m'ha dit un oient i jo em fio completament dels meus oients, eh? Bé, estimada Sílvia, parla'ns perquè et manca...
Perdona. En no. Aquest oient que ha trucat...
Sí.
Que moltíssimes gràcies per la puntualització. Me l'apunto.
Pues perfecte. Escolta, ja per finalitzar, perquè el temps passa molt, molt ràpid aquí al món de la ràdio, en aquest mitjà de comunicació, però per finalitzar, què estàs fent amb tant èxit a través d'internet i amb la ràdio, que l'has fet també perfectament?
En aquests moments, des de fa 2 anys, tenim un canal a YouTube que es diu En Casa Contigo. El canal és un canal... magazine, on hi ha segments de bellesa, de manualitats, cuina dolça, cuina salada, benestar, salut, i afortunadament, gràcies a Déu, ens va molt bé. Des que vam començar, ens van fer ja membres de YouTube, membres partners de YouTube, digues de YouTube, de Google, fins ara, tenim com 50 o 50 i tants, o gairebé 60 milions de visites, i mensualment prop de 4 milions de visites mensuals al nostre canal En Casa Contigo de YouTube. I això és un esforç brutal perquè són gravacions gairebé quotidianes i està buscant sempre nous continguts. Som un equip petitet, però tenim la gran sort de que Google ens ha premiat amb un trofeu especial que jo ni sabia que es podien donar trofeus en un canal de YouTube, que és el botó de plata, que ens va arribar. Jo no m'ho creia, pensava que em prenien el pèl quan ho vaig rebre l'anunci per e-mail, però no, al cap d'uns quants dies vam rebre un paquet que venia de Califòrnia i era la placa que posava el botó de plata.
Impressionant. Sílvia, estimada, un petó molt gran I, bueno, fins la propera vegada, que no tardem tant de temps en retrobar-nos.
Espero que no.
Adéu, Sílvia, bona tarda.
Una abraçada. Adéu, a tu i a tots els oients.
Gràcies. Adéu-siau. Les 5 de la tarda, 34 minuts, senyores i senyors. Tenen vostès alguna obra d'art? Tenen vostès alguna joia per poder vendre-la? Atenció, perquè té la millor credibilitat amb aquest tema i amb aquestes coses. I aquesta empresa es diu Cas Direct i que vostès coneixen molt bé perquè tots els dies recomanem i parlem de Cas Directe. Querido amigo Sixto Pascual, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás?
Bueno, pues normalmente puedo decirte, digo normalmente porque ocurre todos los días, pues que están interesados nuestros oyentes por Cas Direct. Me imagino que también vas recibiendo las llamadas telefónicas que yo recomiendo todos los días para que puedan marcar el 93-467-24-37, 93-467-24-37, porque tú gentilmente, como gran señor que eres, recibes las llamadas y también les informas. No me equivoco, ¿verdad, Sixto?
Correctamente. Tú sabes que los días que nosotros entramos dos veces por semana en directo, estamos a disposición de todos tus oyentes. Hoy quería hacer un hincapié un poquito distinto a los otros días que siempre hemos hablado, que nosotros nos dedicamos a la compra y venta de arte, de joyas, de diamantes y de artículos de lujo. Y quiero recordar a todos los oyentes que nosotros no solamente compramos, sino también vendemos.
Claro, claro.
Ya ahora nos estamos acercando a la época de Navidad. Y como nosotros, como somos profesionales y mayoristas del género, es decir, los diamantes, pues podemos ofrecer todo tipo de joya que se hace a medida de nuestros clientes, pues a un 65% de descuento de una tienda. Como somos un despacho y más taller y menos tienda, podemos ofrecer esos precios tan especiales. Eso hay que recordar a todos los clientes, que cuando se acerquen ahora las fiestas, los regalos, los cumpleaños, todo lo que nosotros le ofrecemos a los clientes es un servicio absolutamente completo, como en cualquier joyería, únicamente que se hace individualmente para cada cliente, y le hacemos sobre cualquier tipo de joya un descuento de un 65% de descuento.
Sixto, ¿se pueden financiar estas joyas cuando estoy seguro que vas a tener enseguida? No me gusta decir clientes porque tú eres una persona, un profesional, que tratas como amigos. Por lo tanto, esos amigos que llamen a Cas Direct, que marquen este teléfono, 93-467-2437, 93-467-2437, y quieran adquirir una de esas joyas, ¿lo pueden financiar también?
Sin ningún problema. Nosotros le ponemos un plan de financiación que será muy fácil de gestionar, y para cualquier duda pueden llamarme y entonces individualmente lo trataremos el tema de cada cliente. Pero de entrada podemos decir, especialmente para todos los clientes de Radio Estel, le hacemos un trato especial, además del descuento, también la financiación.
Damos la dirección, por favor. Paseo de Gracia
97.
97. Es que me gusta escucharlo de tu voz, que eres un buen comunicador, Sixto. Que no
Muchas
hay,
gracias.
No hay ninguna duda. Sixto, un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta siempre. Dime,
gracias.
Dime.
Hasta Muchas gracias.
A ti.
Adiós, buenas tardes.
Ja ho saben, la solució Cas Direct. Truquin a aquest telèfon perquè el senyor Pascual segueix rebent aquestes trucades. 93-467-2437. 93-467-2437. Senyores i senyors, amigues i amics, la solució Cas Direct.
Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arenas 66. Hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual. L'esperem a hora punta.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa que se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant, amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena, gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I ara, senyores i senyors, atenció a les tecnologies, perquè com totes les setmanes rebem una altra vegada avui el Lluís Torrelles, que ens ensenya moltes coses, que ens informa molt bé i que sap molt de noves tecnologies. Estimat Lluís, una altra vegada benvingut, t'escoltem amb molta atenció.
Bona tarda, Toni, bona tarda. Avui comencem, continuem amb noves tecnologies. Bé, avui parlarem, farem una introducció a les xarxes socials. Qui no ha sentit parlar mai de Facebook, de Twitter, de YouTube, de LinkedIn, estan a tot arreu i més amb la gent jove. Bé, les xarxes socials com a tal sorgeixen amb l'objectiu clar de connectar persones d'una manera virtual. Al principi mitjançant l'ordinador i ara ja mitjançant doncs, els mòbils, les tabletes i sobretot l'internet. Utilitzant internet podem estar en contacte amb persones conegudes o no. Bé, grosso modo, les xarxes socials permeten als usuaris crear un perfil per a ells mateixos i comunicar-se amb altres usuaris mitjançant un avatar, una còpia de tu mateix que generes a internet, que és la que les altres persones veuen. Clar, això a efectes pràctics té una passada de possibilitats. Ara anem a parlar de tipologies, tipus de xarxes socials. La veritat és que no hi ha unanimitat en fer un esquema, una organització, no, de les xarxes, però podríem parlar de la més reconeguda. Anem a parlar de la que jo crec que és la més reconeguda. En primer lloc podríem trobar les xarxes socials horitzontals, que són les que donen estris per la interrelació en general, com podrien ser Facebook, de la que parlarem més en altres episodis, Google+, Hi5, etc. I després tindríem les verticals, que es podrien dividir pel tipus d'usuari pel que volen dirigir-se, dirigits a un públic específic, com podrien ser les xarxes professionals, com LinkedIn, o unes xarxes més estrambòtiques, com aquestes pels amants dels gats, una que es diu My Cat Space. Després també de les verticals trobaríem pel tipus d'activitat concreta que promouen un tipus d'activitat particular, com podria ser el microblogging, Twitter, una altra molt coneguda, o la creació audiovisual, com podria ser YouTube, que l'ha mencionada l'entrevistada d'avui, Sílvia Tortosa. Una abraçada des d'aquí, Sílvia. Bé, les xarxes socials es desenvolupen en tres àmbits diferents. Operen en les conegudes com tres Cs. Això és important. Comunicació, perquè ens permeten posar en comú els nostres coneixements. Comunitat, perquè ens ajuden a trobar i integrar comunitats. I, per últim, cooperació, perquè ens ajuden a fer coses junts. Aquestes tres Cs serien la base de totes les xarxes socials. Ara, anem a repassar d'una manera breu la cronologia, la història de les xarxes socials, els grans events. Perquè això, senyores i senyors, amics i amigues oients d'Estem amb tu, ve de llarg. El 1998, fa ja quasi 10 anys, comença Friends Reunited. Americana és la primera xarxa social que es va fer popular. S'utilitzava per localitzar antics companys de col·legi amb els que havies perdut contacte. El 2000 neix Friendster, una xarxa que va aconseguir 3 milions d'usuaris en 3 mesos, i el 2002 va néixer MySpace, la que podria ser considerada l'antecessora de la omnipresent Facebook, que és la que trobem a tots llocs. El 2003 neix LinkedIn, una xarxa social per a professionals que ja l'ha mencionat abans, i el 2004 neix l'omnipresent, com ja he dit abans, Facebook. 2004 fa 10 anys. El 2006 neix Twitter, una altra xarxa molt popular, i el 2008 Facebook es converteix en la xarxa social més gran del món, amb més de 200 milions d'usuaris. Ara voldria comentar molt breument que és molt curiós perquè Facebook i Twitter no es fan la competència, conviuen, i això és perquè els seus models són diferents i es complementen. Molt interessant. Ara anem a parlar d'un dels temes que jo crec que són més importants de les xarxes socials, i per això ho he volgut fer aquí, en aquest primer episodi de xarxes socials, per dir-ho d'alguna manera, que són els riscos d'utilització. Com quasi tot, l'ús de les xarxes socials té els seus riscos i la seva utilització s'ha de controlar. En primer lloc, el risc que està més reconegut és la pèrdua de privacitat. Sobre aquest punt hi ha molts assajos, tant antropològics com sociològics, i és una de les grans preocupacions de les xarxes. Un mal ús de la publicació de dades online farà més fàcil trobar aquestes dades, tant pròpies, és a dir, de nosaltres mateixos, com de familiars com d'amics. És per això que, per exemple, Facebook posa a la nostra disposició moltes eines per fer privades les nostres dades i que només siguin visibles, doncs, per amics, pels amics dels nostres amics, pels amics dels amics, etc. És molt important saber utilitzar aquests estris. El segon gran risc seria l'accés a continguts inapropiats, sobretot per a menors. La falta de control a les xarxes i l'accés d'informació de tot tipus fa molt fàcil accedir a i publicar informació de tot tipus, violents, sexuals, etc. Facebook, en aquest cas, té un filtre de protecció per a menors que utilitza si l'usuari registrat té menys de 18 anys. Després, el tercer gran risc de les xarxes socials seria l'assetjament per part de companys coneguts i desconeguts, senyores i senyors. L'anonimat i la distància que ofereixen les xarxes socials fa molt fàcil, i aparentment sense repercussions, el molestar altres persones. Hi ha hagut molts casos de violència i fins i tot de suïcidis sorgits d'aquest assetjament a les xarxes. És un tema molt, molt, molt delicat. Hi ha dos tipus d'assetjament a les xarxes. El conegut ciberbullying, del que estic segur que ja heu sentit a parlar, amenaces, insults, etc. I per una altra banda, el cibergrooming, que suposo que també l'heu sentit dir, però no d'aquesta manera. És l'assetjament per part d'un adult a menors d'edat per aconseguir fotografies i dades compromeses per al seu propi benefici. Segur, segur, segur que heu sentit casos d'aquests a les notícies. I per últim, l'últim gran risc, i és del que la gent no es dona compte, és del possible incompliment de la llei. I vull posar un exemple una mica estrambòtic que va passar aquí a Espanya fa, jo suposo que 3 mesos aproximadament. Joves menors d'edat varen gravar una escena sexual entre dos companys i la van compartir en les xarxes socials perquè era divertida. A partir d'aquí, més d'una persona va recompartir l'arxiu pel seu contingut, suposadament graciós, ja ho hem dit. Però aquesta gent, senyors i senyors, estava compartint pornografia infantil. Això és així. La policia, mitjançant Twitter, va fer una molt bona campanya de sensibilització per aconseguir que la gent es donés compte que compartir aquell fitxer era il·legal. I estic segur que algunes persones van ser processades per això. Així doncs, entre aquestes activitats il·legals que es poden fer a través de les xarxes, trobem, per una banda, publicar dades, fotografies, vídeos de persones violant la seva privacitat sense el consentiment previ d'elles, fer-se passar per una altra persona, creant un perfil fals, utilitzant informació aconseguida mitjançant diversos medis. En tercer lloc, l'incompliment de les normes de copyright, drets d'autor i descàrregues il·legals mitjançant l'obtenció o intercanvi de continguts protegits. Això sobretot es dona a fòrums d'internet. I per últim, l'assetjament a companys coneguts o fins i tot desconeguts, que això també és il·legal. I amb això, senyores i senyors, acabem amb l'espai tecnològic. Lluís Torrelles, bona tarda.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Night and day.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel el senyor Lluís Torres, que és el director gerent d'Ecodutxa. Don Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Toni, ¿qué tal estás?
Me alegro mucho que esté aquí en el estudio central de Ràdio Estel para que vea usted también el buen ambiente que hay entre nosotros, compañeros, amigos, etcétera, etcétera, pero especialmente también entre los oyentes, los oyentes de Ràdio Estel, que confían y creen en Ecodutxa. Eso tiene algo que ver, ¿no?
Por supuesto. Nosotros también estamos muy agradecidos de estar aquí, acompañarte y, por supuesto, estar con tus oyentes.
Pues muy bien, vamos a recordar hoy en esta entrevista, que repito, don Luis, o el señor Luis, hasta aquí nosotras, ¿cómo fueron los comienzos de Ecodutxa?
Los comienzos de Ecodutxa fueron unos momentos difíciles, ya que siendo una empresa que se dedicaba en el sector de la construcción, pues teníamos que buscar nichos de mercado que nos facilitasen la continuidad. Y afortunadamente dimos con este de ayudar a nuestros mayores, a las personas que necesitan hacer un cambio de bañera por plato de ducha, y hemos cogido este nicho de mercado que nos está favoreciendo para salir de la crisis.
Tenemos que recordar, y no podemos olvidarlo, que llevan más de 30 años en el sector. No ha sido fácil, y especialmente ahora quizá más complicado, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que reinventarse o morir. Esta es la filosofía de Ecodutxa, buscando siempre lo mejor para todos nuestros clientes.
Rapidez y eficacia. ¿Esto es algo más o algo que tiene más relevancia, por decirlo de alguna manera, en lo que define a Ecodutxa?
Rapidez, eficacia, limpieza y garantía. Nosotros estamos ofreciendo ahora mismo a todos nuestros clientes una garantía, a todos nuestros productos una garantía de 2 años. Estamos facilitando una limpieza en todas las instalaciones, protegemos las instalaciones, las viviendas cuando llegamos, los ascensores en caso de que los haya. Y, por supuesto, rapidez. Estamos haciendo las obras en un intervalo de tiempo de entre 6 y 8 horas.
¿Ustedes colaboran con empresas y fabricantes, distribuidores a nivel nacional?
Por supuesto.
Y luego, vamos a seguir enseguida con el tema de Ecodutxa y las duchas como protagonistas, pero la empresa que usted, naturalmente, dirige como gerente, es mucho más amplia, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros somos un grupo constructor que nos dedicamos a todo, a un abanico de oficios. Entre otros está pues, los sistemas de elevación, ascensores, reformas integrales de viviendas, de locales. O sea, no solamente sabemos cambiar platos de ducha y bañeras, sabemos hacer todo tipo de obras de construcción.
Estamos hablando y pensamos en las personas mayores, pero las personas jóvenes también creen en Ecodutxa, ¿no?
Por supuesto, tenemos un abanico de un abanico de edades entre todas las edades.
¿Y cómo se consiguen tan buenos precios dentro de la competencia que pueda existir hoy en día?
La competencia es brutal porque la verdad que nos sigue muchísima gente y casi todo el mundo hace de lo mismo, ¿no? Esto se consigue instalando pues aproximadamente 4.000 platos de ducha al año. Entonces, al comprar tanta cantidad, bajan muchísimo los precios.
Este mes de octubre, nuestros oyentes tienen facilidades, ¿no? Si llaman por teléfono, me parece que hay un premio especial para
ellos,
¿no?
Un premio especial. Todos los meses, sabes que el mes pasado sacamos una promoción a los 25 primeros oyentes que llamaron. Este mes vamos a sacar a los primeros 50 que llamen un regalo de lo que es la grifería monomando fabricada en Cataluña, nada de China, fabricado en Cataluña.
Un acierto, pero una pregunta obligada: ¿por qué escogieron a Bertín Osborne como imagen de empresa?
Bueno, creemos que es una persona que representa unos valores tradicionales y, por supuesto, creemos que es una persona que tiene mucho tirón.
Se acercan las Navidades y han pensado, me parece, en una cesta, pero una cesta con jabón ibérico y todo, ¿no?
Sí,
¿se lo quiere contar o explicar a nuestros oyentes?
Esto es un pequeño atraco, Toni, porque esto es una sorpresa que queremos dar a todos nuestros clientes para el mes de diciembre. Vamos a regalar pues todas las cestas con jamón ibérico, como tú dices, a nuestros clientes en todas esas instalaciones que se instalen desde el 15 al 30 de diciembre. O sea, que todo aquel que se quiera llamar y apuntarse ya lo puede ir haciendo llamando a los teléfonos de Ecodutxa.
Vamos a recordarlos.
Sí, por supuesto.
El de Barcelona, 93-188-2400. 93-188-2400. Por cierto, están ustedes ubicados en Santa Perpetua, ¿no?
Santa Perpetua de la Mogoda.
Y ahí me imagino que están ustedes felices, ¿no?
Ahí estamos muy felices, estamos muy integrados y tenemos una fábrica para y una exposición para que todos nuestros clientes vean nuestros productos, los vean, los toquen y si quieren llevárselos, se los lleven.
93-188-2400, 93-188-2400. Avui aquí en directe, amb nosaltres, estem amb tu, a Ràdio Estel, el senyor Luis Torres, que és el director gerent d'Ecodutxa. Muchas gracias, don Luis.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta el próximo día.
Buenas tardes.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 € o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 €. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Com m'agrada escoltar el sonar d'una guitarra. I molt més quan tinc que donar-li entrada a la Natàlia Cuadrado. Estimada, anem amb la revista de l'àvia?
Sí, Toni, anem amb la revista de l'àvia i comencem amb la primera notícia, que és que Squire trilla a Penélope Cruz la dona més sexy del món en 2014. L'actriu espanyola Penélope Cruz ha estat escollida per la prestigiosa revista La dona més sexy d'aquest any. Penélope apareix molt suggerent a la portada, lluint un body negre amb un pronunciat escot i concedeix una entrevista en la qual, com és la seva costum, no parla ni de la seva vida privada ni de la seva relació amb el seu marit, el també actor Javier Bardem. Antonio Banderas passeja la seva espectacular nòvia per Sitges. La parella ja no amaga el seu amor. El nostre actor més internacional s'ha portat a la seva nòvia, Nicole Kimpel, a Sitges. Encara que van evitar posar junts el fotocall, després de rebre el Gran Premi Honorífic al Festival de Sitges, Antonio Banderas es va dur a Nicole a sopar a un restaurant de la ciutat catalana. Ella té 34 anys i és assessora d'inversions. I fins aquí la revista de l'Àvia. Fins la pròxima setmana.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Estimades amigues i amics, quina música, quina cançó més maca.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar.
Te'n recordes d'aquesta cançó?
Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo.
Pues tú, nosaltres i el Miguel Ríos.
Que nació de los dos.
A la realització, en Lluís Torrelles.
Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor.
La Inés Granado sempre mirant i molt bé.
Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos.
La Inés, que porta la coordinació del programa. I també la Natàlia Cuadrado a la redacció. I a l'estimat Mario, clar. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero.
Allí nada ha cambiado, pues...
nuestro río sigue igual.
Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra.
Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar.